Hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest dijous, una jornada en què estan pendents del mal temps. La EMET ha pujat a taronja, l'avís per tempestes i pluges a la Serra de Tramuntana i al sud de Mallorca i manté el groc a la resta d'illes. El mal temps ja ha ocasionat les primeres incidències a Eivissa.
Així s'ha tancat l'autovia a l'aeroport a l'alçada de Can Fonoll i, segons el Consell d'Eivissa, la brigada de xarxa viària treballa també en la retirada d'un arbre caigut a la carretera de Ses Salines. També s'ha tornat a inundar el barri d'Espretet, molt afectat, recordem, durant les pluges del passat 30 de setembre i de mitjan octubre.
El trànsit és complicat per mort d'aquestes precipitacions, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores, sobretot està caient ara molta aigua a l'autopista d'Andratx i per aquesta zona, si és que molta precaució, si circulen per aquest punt i trobaran circulació lenta pràcticament tota l'autopista d'Andratx. També s'està trecant cap a Palma, la via de Cintura, i també ara ja l'autopista de Llucmajor també ja està començant a ploure bastant fort i la circulació és bastant lenta en aquest punt. Com sempre, en aquests casos, recomanem que s'augmenti la distància de seguretat i se redueixi la velocitat a totes les vies. És tot per al moment. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Dani Fornés. Des de la Direcció General de Trànsit en dediquen aquesta hora, veient que plou molt fort a Palma, al Manco, aquí on hi ha els estudis d'IV3 Ràdio. Per tant, precaució, aquestes pluges també afecten els aeroports, perquè un nucli de tempestes travessa l'espai entre la península i les Balears.
I és per això que ja s'han registrat alguns retards als aeròdroms de l'arxipèlag i dir-vos que de cada vegada se'n van sumant més de retards. A més, s'ha cancel·lat el Manco un vol entre Barcelona i l'aeroport de Palma.
I ara que parlàvem d'avions, Air Europa ha tancat l'acord amb Turkish Airlines, que entrarà dins el seu capital amb una participació del 26%.
L'empresa turca hi inverteix 300 milions d'euros, cosa que permetrà a la companyia amb seu a Mallorca i propietat de la família Hidalgo cancel·lar el préstec que va rebre del govern espanyol durant la pandèmia. Segons un comunicat emès aquesta matinada per Air Europa, l'operació valora l'empresa en prop de 1.175 milions d'euros. Aquest repagament suposa que la companyia, que com dèiem té seu a Mallorca, ha abonat a l'Estat més d'1,8 milions d'euros durant els darrers 5 anys en concepte d'interessos, impostos i taxes aeroportuàries.
I en relació amb el judici contra els tres acusats de la mort d'un nadó abandonat a un contenidor de Porto Cristo, en aquests moments la presidenta del tribunal, just en aquesta hora del Tribunal del Jurat, comunica a les parts si s'ha de reprendre la vista oral.
Fa una setmana que es va suspendre el judici perquè hi havia dubtes sobre si un dels peris de la defensa està titulat en medicina. El tribunal ara ha pogut comprovar la documentació aportada per les dues parts. La fiscalia reclama a la mare de la nounada i al seu cunyat la pena de presó permanent revisable per haver llançat la menor en un contenidor.
Prop d'un 20% dels casos de càncer de mama que es van diagnosticar a les Balears van ser detectats a través del programa públic de cribratge el darrer any. Les proves es fan a dones d'entre 50 i 69 anys i es convida a participar a través d'un missatge SMS. N'han parlat a l'informatiu Matí amb José Reyes, que és el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears, que ha fet un toc d'atenció a totes les dones en aquesta franja d'edat.
Un 20% del total dels casos de càncer de mama que es varen diagnosticar a les Balears varen ser diagnosticats a través del programa de cribatge. Els programes de cribatge, tant el de cèrvix com el de mama com el de colon, són programes que permeten salvar vides.
Tot d'un, arribam a les 9 i 4 minuts i començarà el programa El Dia, aquí a IB3 Ràdio i també per televisió. Amics, que passeu un bon dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
El Dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts. Bon dia i benvinguts al Dia. El temps és el protagonista en aquest matí de dijous. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per pluges i tempestes que en alguns punts poden acompanyar de calabruix. Al nord, nord-est de l'illa de Mallorca, veiem les imatges d'aquesta alerta taronja que compartim per als oients i imatges de just fa pocs minuts capturades per als nostres companys dels estudis d'IB3 Ràdio a Palma, on plou amb força, plou de valent. Ja s'està notant l'impacte d'aquesta tempesta que, com dèiem, deixarà aquestes imatges que estem compartint. Calabruix, fortes pluges. Per la resta de Mallorca i Menorca i les Pitiusses, l'avís és groc, a excepció d'aquesta zona en concret de l'illa de Mallorca. Unes pluges que podran descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i rauxes de vent que seran d'entre 70 i 90 quilòmetres per hora. Una possibilitat de pluges que es va activar a les 8 i que romandrà fins a les 3 del migdia. En el cas de l'illa de Menorca, mateixos termes, una alerta vigent entre les 10 i les 5 de sora baixa. Com és lògic, davant aquest escenari, la Direcció General d'Emergències ha activat l'alerta groga IG0 del Pla Meteoval i ha demanat, sobretot, precaució a la ciutadania. Atenció, perquè una primera tempesta ja ha arrencat a les Pitiuses i ara mateix afecta l'aproximació a l'aeroport d'Eivissa, on es comencen a acumular ja els retards i les altes probabilitats també d'afectar l'aeroport de Palma ben aviat, perquè ens comuniquen que alguns vols sí que han patit el retard, sobretot vols que tenien connexió amb Catalunya. Compartim aquestes imatges, com dèiem, companys, que s'han produït fa pocs minuts i al llarg de tot el programa estarem ben pendents del temps. Tot d'una valoram aquest impacte en directe d'aquestes pluges, però també dia de balanç. En concret, parlam d'una reducció de la pressió humana a les nostres illes. Joana.
Sí, Marta, així és. Bon dia. Es redueix per primera vegada des de la pandèmia durant el mes d'agost. El dia que més pressió humana hi va haver a les illes va ser dia 6 d'agost, amb 2.062.000 persones. Aquesta xifra és una mica més baixa que el dia de més pressió que hi va haver l'any anterior a tot l'arxipèlag, que va ser de 2.076.000 persones. Això tot l'arxipèlag durant el mes d'agost, però també si ho miram per illes, a Eivissa i Menorca és on hi va haver més pressió, on va davallar més la pressió durant el mes d'agost. Formentera ha estat l'illa amb una pujada més important de l'índex de pressió humana durant l'agost. 35.729 persones varen comptabilitzar-se a l'illa. És un 3,7% més que el mateix mes de 2024. Segons dades publicades per l'Ibestat, la mitjana diària de població durant el mes d'agost va ser entre turistes i residents un 0,57% menys que l'any passat.
Una notícia també positiva, en aquest cas ha destacat, davalla el consum d'alcohol i cànnabis entre els més joves.
Així és, el consum de drogues ha baixat entre els adolescents. De fet, segons l'enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris, enguany s'ha datat la xifra més saludable dels darrers 25 anys. Respecte a l'alcohol, l'edat mitjana d'inici se situa als 14 anys. Tot i això, les pràctiques de risc, com les gateres i els botellots, registren els nivells més baixos des de l'any 2000. Segons l'estudi, l'augment de la percepció del risc va acompanyat d'una reducció del consum de drogues, però molts joves asseguren que encara falta informació sobre algunes substàncies.
Avui és el dia contra l'assetjament escolar, una problemàtica cada vegada més rellevant en el sistema educatiu espanyol.
Sí, i no només afecta la convivència dins l'aula, sinó que també té repercussions emocionals, acadèmiques i socials a l'alumnat. Un estudi de la Fundació ANAR per al curs 2024-2025 indica que un 12,3% de l'alumnat espanyol assegura que ell mateix o un company o companya pateix assetjament escolar presencial o també ciberassetjament. I vull compartir també una xifra que m'ha cridat bastant l'atenció. Gairebé la meitat de l'alumnat, el 47%, reconeix no haver fet res quan ha presenciat un cas d'assetjament escolar. A partir de les 10 abordarem aquesta qüestió amb docents i també en la portaveu de la plataforma Sinacoso Mallorca.
Moment ara per la nostra reflexió del dia, aquell moment que enmig de la pluja, de la tempesta, mos permet aturar una micona i pensar.
Avui la frase és de l'època de la Il·lustració francesa i la va pronunciar en François-Marie Arouet, conegut com a Voltaire, que va dir que només és immensament ric aquell que posa límit als seus desitjos.
escoltam una cançó, una música en concret, perquè mos ve a demanar-mos de què parla tothom avui.
I avui tothom parla de la filtració del nou disc de Rosalía. El nou disc de la cantant catalana Lux s'ha filtrat a internet un dia abans del seu llançament. En primer lloc, l'anunci del disc ja no va anar com ella volia. Recordem que ella estava preparant un directe d'aquest d'Instagram i la foto es va penjar al Times Square de Nova York. Després, ahir, hi va haver, sembla ser, una errada per part de la discogràfica i va penjar per error la cançó Relíquia a Spotify durant una sèrie de minuts i la va retirar tot d'una. I avui de matinada diversos usuaris han compartit per xarxes socials l'esperadíssim àlbum de l'artista catalana. Un dels llançaments més esperats de l'any, amb una campanya promocional mesurada al mil·límetre i amb embargaments controladíssims. S'ha vist afectada així per múltiples atacs pirates i per fer front al degoteig d'informació controlat per aquesta discogràfica Columbia Records s'ha disparat també la difusió no autoritzada d'aquest material. La sortida oficial de Lux segueix prevista per demà, divendres, dia 7 de novembre. I jo volia demanar-vos, escoltaríeu una cançó o un disc que s'ha penjat per error? Aquest és el debat d'avui. És a dir, escoltaríeu coses d'avançament, tot i saber que ha estat en contra de la voluntat de l'artista? Joana, per anar a Marta, deia jo sí.
No, m'ha sortit de s'ànima. Tu saps la frase de sa curiositat va matar es moix, no? Sí, sóc tremendament curiosa. Això que diguis, no miris i mir, no pitges i he de pitjar.
No escoltis i escoltes.
Clar, supos que és una mica també defecte de professió, però qui més qui manco li diuen que pot escoltar en primícia o un avançament o conèixer un... Bé, hi ha gent que no li agraden els spoilers, hi ha gent que sí, jo, per exemple, sí que m'agrada que me contin o que me facin així com un pot
d'espoiler. No te tapes les orelles en el cinema, no quan veus trailers.
Jo t'hauríem de revisar també el concepte spoiler. Ah, i és que en el final, Rhett Butler i Scarlett O'Hara no acaben junts a la pel·lícula. La pel·lícula és de 1930.
Se pot fer...
No me refereixo a això. Has tingut
temps a saber com funciona...
Estic xerrant d'una altra cosa, estic xerrant de coses que són d'actualitat. Aquest disc surt demà, que és dia 7, i dos dies abans s'ha filtrat. Estratègia de màrqueting, no ho sabem, és que fins i tot podem pensar això, que és una estratègia de màrqueting. Ara, avui en dia, tot pot ser i tot pot valdre. No?
T'anava a dir, és que són massa coses descontrolades. Se penja la foto quan la Rosalía no volia, pengen una cançó i la retiren, ara se filtra el disc. No sé fins a quin punt no és màrqueting controlat, allò de que parlin de mi encara que sigui malament, o si realment és que han d'estirar de ses orelles en el que custodia aquest disc, Joan Ferrés.
Intentarem posar-nos en contacte amb la Rosalía per demanar-li... Sí. Veurem que mos pots explicar sobre aquesta qüestió.
Arroba Rosalía.
O sigui, i també si vol venir aquí, està convidada.
Som la generació que ha vist pel·lícules piratejades i ara el dilema que tenim és una filtració d'un dit dos dies abans de Rosalía. O sigui, ara mateix és aquest debat, no? Quan hem viscut de veure pel·lícules que precisament massa permís dels seus directors i directors no tenien.
Bé, però amb això també s'ha fet bastanta pedagogia, perquè lo millor, igual que això d'utilitzar les xarxes de manera indiscriminada, clar, hem anat aprenent prova-error, i abans no n'adonàvem compte de que piratejàvem una cançó, un disc, o fins i tot una miràvem una pel·lícula, però després darrere hi havia una feina que no se cobrava per part dels qui l'havien
feta.
També
per ser justos, en la nostra generació, que va ser la generació Emule. No hi havia streaming. És a dir, quan hi va haver l'auge de la pirateria era perquè no teníem el contingut assequible a un preu més o manco que siguin se pogués permetre. Jo som el primer que me'n record que descarregava episodis de capítols de sèries que m'encantaven.
Un
jo confesso, absolutament. Com si això fos el cas Dreyfus. I jo fos Emil Zola. Jo confés que Anatomia de Grey, jo com que la mirava, me descarregava els capítols a mesura que sortien als Estats Units, perquè aquí no hi havia una plataforma de streaming on poder-les veure. Clar. I no volia esperar un any perquè en aquell moment per mi Anatomia de Grey era important. Ara no miro una sèrie fins que no està tota penjada, perquè me fa molta peresa haver d'estar mirant un capítol cada setmana. També han canviat molt els nostres hàbits de consum i també han canviat molt nosaltres com a usuaris. Per tant, està molt bé que s'estira de tot hora és en favor des del doctor Joan Ferrés, tu com sempre, la veu del poble que ningú entén, però tot i així hem de parlar una mica de context.
Parlarem de la filtració del disc de Rosalía, com no pot ser d'una altra manera, però el dia ens du a abordar altres qüestions de l'actualitat, una actualitat marcada sobretot per la meteorologia adversa, per aquestes fortes pluges, per l'alerta taronja i per algunes imatges que ens ha deixat aquest matí el nostre arxipèlag, impactants d'aquestes fortes pluges i calabruix. I tot això vos ho contarem amb la bona companyia de Joan Jiménez als comandaments tècnics, Miquel Rosselló, Robert Mercè, Jolanda Ruiz a la producció. Si vos sembla, sense més temps que perdre, encetam aquest dijous. Són les 9 i 15 minuts. Començam el programa, com dèiem, ben pendents del temps. Sobretot perquè just a l'hora en què coincidien aquestes fortes pluges, clar, milers de persones se desplaçaven per traslladar els seus infants a escola. Volem pensar que això ha produït embossos, situacions també de caos en el trànsit. I per aquesta raó, si vos sembla, anem a la sala de control de trànsit de Palma, parlant amb Dani Fornés. Bon dia, quina és la situació en aquests moments? Perquè plou fort i de valent.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores encara està caient una bona gada, sobretot a la part de l'autopista de Llucmajor i de Via de Cintura, i també ara comença a ploure fort per l'autopista d'Inca. Per sort, l'autopista d'Andratx, que és per on ha començat a ploure més aigua, ara ja mateix ja per dir que ha passat el nivell que duia tota l'aigua, i està començant a normalitzar la circulació a l'autopista d'Andratx. A la Via de Cintura encara és on queda més retenció. A les altres vies el que hi ha és circulació lenta degut a l'aigua que està caient en aquests moments. Com sempre, volem dir que quan cau tanta aigua, si se poden evitar desplaçaments, molt millor quan estem amb l'aleta taronja. També si vos troben al mig de la carretera, pues sempre reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat és el que recomanem des d'aquí, des de la Direcció General de Tràfic. Per lo demés, això, demanar molta precaució si han d'estar en aquell moment passaria, però ara mateix ja perill que fluixa. És tot, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Dani Fornés, des de la sala de control de la DGT, en un dia, com dèiem, especialment complicat. Fortes pluges, alerta taronja. Es pot arribar a descarregar aproximadament uns 20 litres per metre quadrat en una hora, ratxes de vent d'entre 70 i 90 quilòmetres per hora, possibilitat de pluges fortes, unes alertes que romandran activades fins al migdia al Manco Illa de Mallorca. I en el cas de Menorca, els mateixos termes, perquè estarà vigent des de les 10 fins a les 5 de sora baixa. Davant d'aquest escenari, com vos dèiem, la Direcció General d'Emergències ha activat l'alerta groga IG0 del Pla Meteoval i ha demanat, sobretot, precaució a la ciutadania. També ho demanava, i podem compartir, companys, el tuit de la presidenta del govern, Marga Proens, qui ha fet una alerta, l'estic compartint aquí a pantalla, la descrivim per als oients de ràdio, és de just fa pocs minuts, diu la EMET ha elevat a nivell taronja aquesta vist per pluges, per tempestes, sobretot a la zona de la Serra de Tramuntana, al sud de Mallorca, durant aquestes primeres hores del matí, i avís groc a la resta de l'arxipèlag. Molta precaució i sobretot seguiu sempre les indicacions dels canals oficials més. Tenim altres vídeos que ens envien de la forta pluja que està caigent, en aquest cas, just al centre de Palma. Estem veient el carrer Jaume III, que pràcticament du mig pam d'aigua. Ja ens deien des de la DGT que és una situació que està generant molt d'embossos perquè ha coincidit amb l'hora de sortida de molts de pares i mares que s'han traslladat per dur els nins a escola. Altres vídeos que ens estan arribant que també confirmen com, en aquest cas, a Palma, concreten que també és a Palma, com està impactant aquesta tempesta. Ho està fent amb força i també es veu que hi ha fortes rauxes de vent. Compartim més imatges que descrivim per als oients, en aquest cas a l'aeroport de Palma. També ha hagut alguns retards per molt d'aquesta pluja. Recordem que la situació a Catalunya és especialment delicada i es varen enviar missatges d'alerta als mòbils dels ciutadans en algunes ciutats, com per exemple Barcelona, la qual cosa vol dir que els vols afectats o les connexions de les illes de l'arxipèlag amb Catalunya s'han vist afectades. I aquestes darreres imatges, les que hem pogut captar nosaltres, just a l'entrada dels estudis d'Ivetres Ràdio, ho descrivim per als oients, serien aquestes fortes pluges que també han arribat a negar fins i tot un poquet l'entrada dels nostres estudis. Fortes rauxes de vent, en aquest cas a Solla. Més imatges que descrivim per als oients de ràdio. La tempesta ha arribat i ho ha fet de valent, perquè sí que és vera que són imatges que fan feredat. Tenim la sensació que darrerament hi ha moltes tempestes pròpies d'aquesta època de l'any, d'aquest començament de tardor. Seguirem ben pendents del temps, com dèiem, al llarg de tot el programa. Mentrestant, no deixant de banda altres temes d'actualitat. Tenim aquí les periodistes Alicia Mateos i Elena Ballestero amb nosaltres. Com va? Benvingudes.
Hola, bon dia.
Bé, Maria Aguiló l'estima esperant, però no, s'ha vist afectat per els embossos, per els retards. Avui probablement haurà més d'ensurt d'alguna persona que no arribi a temps perquè caus en el trànsit. Si vos sembla, tenim alguns temes per abordar i un d'ells és un tema recurrent en el temps, la qüestió migratòria, el drama humanitari que suposa la migració i els efectes col·laterals de tot això. Ahir els treballadors de l'empresa Traxa van començar a muntar l'estació marítima número 3 del port de Palma, els mòduls, aquells mòduls dels que varen parlar fa un temps, que serviran de manera transitòria per acollir migrants que arriben a Mallorca en embarcacions. Durant la jornada d'avui ja es podrà veure aquesta carpa, aquest dispositiu, però la instal·lació no estarà acabada fins d'aquí aproximadament 2 setmanes. Si vos sembla, començant per valorar aquesta situació temporal, Elena.
Ojalá sea temporal, ¿no? Porque a mí me costaría volver a ver que los náufragos de las pateras acaban durmiendo al raso en un parque, ¿no? Delante de la estación marítima. Creo que es una medida muy necesaria, pero que tiene que reforzarse con una solución definitiva, ¿no? Creo que las personas que pasan por esto tienen que poder estar en condiciones dignas, ¿no? En el momento que llegan con todo lo que ha sufrido, ¿no? Ojalá no se vuelvan a repetir imágenes como las de este verano.
Tú has dictando así transitoria, Alicia.
Sí, es la visualización del drama que vivimos, ¿no? Baleares se ha convertido en una de las principales puertas de entrada, la ruta migratoria se consolida y es un auténtico drama porque son personas que huyen de la miseria, de la muerte, buscando un destino mejor y cuando llegan aquí pues hay muchas dificultades porque las mafias se aprovechan de la situación tan crítica que viven estas personas.
Creus que això, com deia en Elena, no? Que has dit, tant de bo sigui temporal, i m'he quedat pensant en aquesta frase que has deixat a l'aire, però com es pot garantir que sigui temporal? Perquè el que sí que és segur, que és el flux de migrants, no aturarà.
Claro, creando unas infraestructuras permanentes que sean suficientes para dar acogida a esta gente, ¿no?
Exacte. Després, clar, a banda d'aquesta situació, que com dèiem és per donar suport, hem de dir que el Ministeri de Joventut i Infància ha convocat les comunitats autònomes, això és demà, per una nova conferència sectorial sobre els menors migrants no acompanyats. Serà la primera després del dia 17 de juliol, que recordareu que gairebé totes les comunitats autònomes governades pel Partit Popular no varen acudir, varen plantar la ministra, i va ser en senyal de protesta per la reubicació dels infants i adolescents des de les Canàries, que el Partit Popular rebutjava. Demà tenim aquesta nova conferència sectorial en el calendari. Deixeu-me que saludi Pep Maria Aguiló, que s'acaba d'incorporar. Pep Maria, si és tan amable, te pots atracar un pelineu en el micro. M'imagino que el dia de caos, no? Ha estat complicat arribar.
Sí, no, aquí tots els quatre que estem aquí són periodistes de guerra i hi ha hagut venir a peu i hi ha hagut un moment que sense llegirar diluviava tant que m'he perdut, no? I he acabat en l'escola de Joan Miró, curiosament, i la bona gent sempre t'ho diu, jo no m'orient molt mai, però diu, l'esquerra, la dreta, la dreta, l'esquerra, la dreta...
Sí, plovia tant que no sabia quasi...
És que no sabia res. Per un moment he pensat, Fran, hi ha una necrològica en el programa, hi ha en Pep Maria, se lo llevo el viento, era buena persona aquí, Elena...
T'ha passat la vida per davant, com aquell que diu.
Sí, sí, però ja està, ja, ara pràcticament no plou, han estat...
O sigui, ha estat un moment en el temps i després...
Sí, ara està per això un dia...
De hecho, no viene mojado, yo estoy calada.
Clar, és que han estat alguns minuts, però...
No se nota tant.
Amb moltíssima intensitat.
Sí, sí. Bé, gràcies sí, a tots.
Estàvem parlant de la qüestió migratòria, del drama humanitari que suposa i també d'aquesta conferència en agenda de cara a demà. Elena, sobre aquesta conferència en concret, que recordem, ve d'enrere tot el que va ocórrer.
Sí, no solo es la primera desde el plante del 17 de julio, sino que es la primera desde que PP y Vox están negociando la investidura de un nuevo presidente en la Generalitat Valenciana, ¿no? Eso creo que hace ser pesimista sobre esta conferencia. También creo que es la primera desde que el PP endureció todavía más su discurso, ¿no?, sobre la inmigración.
A mí lo que me gustaría es que el gobierno central reconociese el drama que viven algunas comunidades como Baleares, que no quiere reconocer que aquí tenemos una nueva ruta migratoria y que las cifras ponen de manifiesto que mientras que la llegada de pateras ha caído en el resto de España, en Baleares se ha incrementado de forma muy significativa. Entonces yo creo que teniendo esta nueva realidad como punto de partida, se tienen que tomar medidas y también se tiene que dejar de tratar a los menores como cifras. Lo que no puede ser es que aquí se haga un reparto de tú tienes 15, tú 20, tú 30, porque no son números, son personas que tienen unos derechos y que merecen ser tratados con dignidad. Si a ti una comunidad autónoma te está diciendo que no tiene ni medios materiales ni humanos, porque aquí no tenemos profesionales que puedan atenderlos como merecen, tú lo que no puedes hacer es decir, pues sí, te los quedas y ya está. Me parece una postura totalmente intransigente y diría que hasta inhumana. Tú no puedes tratar a niños así.
Estoy de acuerdo que no puedes tratar a niños así, pero no estoy de acuerdo en que no se ha hecho nada, ¿no? Precisamente hace un par de semanas reforzaron la financiación con una ayuda de 1,2 millones de euros.
Pero Elena, es que lo ha dicho la presidenta y lo ha dicho el presidente del Consejo, no encuentran profesionales que puedan atenderlos. A veces el dinero no es suficiente. Es que aquí tenemos problemas de mano de obra en todos los sectores.
¿Por qué tenemos esos problemas? A lo mejor falta adoptar medidas que no expulsen a la población y a los trabajadores.
Claro,
¿no?
Pero
creo
eso
que
no se puede hacer de un día a otro, porque el precio de la vivienda no se ha disparado hace 2 años, no ha empezado esta legislatura, son problemas coyunturales que tenemos de hace años.
Y que se tienen que abordar de
claro,
una vez por todas, porque al final pasan factura.
Pero no se solucionan de un día a otro, no es una varita mágica que un día se levante Proens, firma un decreto y ya hay viviendas para todos, para que podamos tener profesionales.
Claro.
Entonces, este es un problema que el gobierno debe, es un tema de Estado y un tema europeo, que se debe dejar al lado la política y se tiene que hacer buscar soluciones y atajar el problema de raíz con la nueva realidad que tenemos. Antes Baleares no era la puerta de entrada principal y ahora lo es. Lo están diciendo las ONG, los cuerpos y fuerzas de seguridad, no tienen medios.
El problema que tiene echar balones fuera, ¿no? Que no lo hace solo el gobierno central, lo hacen, por desgracia, prácticamente todos los gobiernos y partidos, ¿no? Es ir retrasando las medidas para realmente dotar de medios para que se pueda atender a esta población. Claro, si las comunidades autónomas empiezan a entrar en el discurso de no tenemos medios para atenderlos.
No es un discurso, Elena, es una realidad. El Consejo de Formentera tiene que destinar todo su presupuesto a atender el drama que le llega.
Por eso han enviado 1,2 millones de euros para atender a los niños que llegan en pateras, ¿no?
¿Y crees que es suficiente cuando además te están diciendo que no tienen profesionales?
No, no es suficiente, pero lo que creo,
con que las comunidades se las arreglen. No, porque además la llegada de migrantes cada vez va a más.
Evidentemente.
Porque la situación es desesperada,
claro,
para ellos. Italia les ha cerrado a cal y canto las puertas.
Claro.
Argelia las tiene totalmente abiertas. Pues ellos, ¿qué hacen? Buscan, igual que hicimos los españoles en su día, una vida mejor.
Claro,
es que es legítimo.
Pero el riesgo que corremos, y más con los discursos que escuchamos hoy en día contra la inmigración, xenófobos, racistas...
Totalmente de acuerdo.
Sí, sé que lo ves como yo esto, Alicia. Tú tienes, tienes una visión humanitaria igual que la mía. Pero claro, el problema de fondo es que en medio de toda esta situación y este clima que se vive en España, en vez de tomar medidas para solucionar de cara al futuro lo que está pasando, se eche la culpa al resto. No, yo no puedo, se lo pasa a otro. No, yo no puedo, se lo pasa a otro. Bueno, ¿qué pasará cuando aquí estemos llenos, triplicando nuestra capacidad?
Ya la
y se lo queramos pasar. No, cuando ¿no? triplicaste es cuando te, bueno, permiten acogerte a la contingencia.
Estamos ahí.
Vale,
ahí.
No llegamos.
Estamos rozando esa línea.
No llegamos,
roja,
Canarias
y
sí.
Y espera que termine el otoño.
Aposta.
Que es cuando se incrementa más el flujo
aposta.
Migratorio.
Creo que no es muy inteligente por parte del gobierno decir que si que ya no pueden atender a estos niños porque, aunque no triplican su capacidad, se ha disparado, ¿no? Porque dentro de unos meses, desgraciadamente, no, sí que triplicaremos con creces la capacidad.
¿Pero a ti te parece bien que se traten como simples números?
Evidentemente
como
que no,
simples porcentajes de si llegas al X eres y si estás rozando, no, la línea es muy fina, son personas. Yo creo que es un tema que se debe, insisto, dejar la política al lado. Y se tiene que ir a Europa. A Europa no hace falta que vaya Pedro Sánchez a hablar de Eurovisión o del cambio de hora. Hay temas más importantes y la inmigración es uno. Y yo no puedo entender por qué no va, por qué tiene que ir Marga Proens a reunirse con Frontex cuando no le corresponde, porque el que tiene que abordar este asunto es el presidente del gobierno y el ministro del Interior.
Yo creo que es una responsabilidad compartida.
No, ella no tiene competencias para hablar con Frontex.
De todas las administraciones y de la ciudadanía. Hablo del tema de la inmigración.
Vale,
creo que es una responsabilidad compartida.
Las autónomas no tienen competencias
para... De hecho, aprovecho, como suelo hacer cada vez que hablamos de este tema, para pedir a las personas que nos están escuchando que se sumen al proyecto de familias canguro de los consejos insulares, ¿vale? Porque los niños que llegan en patera Baleares necesitan crecer con familias que les acojan y les traten como niños.
Pep Maria, donem-nos un apunt abans d'anar a publicitat sobre aquest debat que tenim des de l'acollir menors migrants, des de la conferència sectorial que se celebrarà demà, o si les carpes són una solució transitòria, tots els temes que hem fet referència d'ençà que hem començat.
Jo crec que el govern central no està gaire fi des de fa molt de temps, perquè és un problema que se veia que cada pic aniria més. Bé, problema entre cometes, perquè són gent necessitada i tal, diguem, en una situació que se veia que aniria més cada vegada, i me sap greu dir-ho, de vegades pareix que el president del govern està amb altres coses, bàsicament mantenir-se en el poder, és la seva prioritat. Tots els seus ministres se poden moure molt bé, i no ho critic, van aquí, van allà, me reunisc en Junts, me reunisc en Sumar, me reunisc en Bildu, on qui sigui, i el ministre Marlaska, que va estar molt bé anant a Argèlia, va estar molt bé, però troc que s'ha torbat moltíssim, i és, per jo és un exemple de que aquest govern va un poc a salto de mata i anant fent, van tapant forats en moltes coses, altres les fa bé, però en aquest cas crec que no ha estat bé.
9:31 minuts pendents del temps, perquè hem començat el programa amb algunes imatges d'aquesta pluja molt impactant. Ha plogut amb força i de valent a diversos indrets de les nostres illes, però, com era d'esperar, l'aeroport de Palma, en aquest cas, registra des de primera hora d'aquest dijous alguns retards. Estem compartint imatges del Fly Radar que descrivim per als oients de ràdio. Alguns retards i, sobretot, cancel·lacions amb Catalunya, Barcelona en concret. Recordem que Barcelona ha estat molt afectada. Fins i tot rebíem els ciutadans alertes en els seus missatges mòbils. Segons informa AENA, fins a una desena de vols en sortida i arribada a l'aeroport de Son Sant Joan estan patint algunes demores. Un vol en concret que sortia cap a Barcelona ha estat cancel·lat i el trànsit, sobretot a primera hora del matí, s'ha vist molt, molt afectat. Ha estat una pluja forta, però ha durat poc. O sigui, podíem valorar un episodi de forta pluja, però el manco no s'ha allargat en el temps. Tornem a compartir algunes de les imatges d'aquest matí, on podem veure aquesta pluja que impactava just a l'entrada dels estudis d'IB3 Ràdio, generant una situació, no s'ha arribat a negar, però sí que hi havia mig pam d'aigua, fins i tot ha arribat l'aigua a endinsar-se a l'entrada dels nostres estudis. També plovia amb força a Soll, a Andratx, a algunes zones del centre de Palma, com per exemple Jaume III, on també l'aigua ha arribat a negar el carrer amb un pam d'aigua, sobretot a la zona en què es creuava amb el Born. Són imatges que ens deixa aquest matí marcat per les fortes precipitacions. Després parlarem amb el nostre home del temps, Albert Darder, per valorar aquestes tempestes. Recordem que divendres serà un dia de treva. Demà tindrem un dia de treva, però que dissabte tornen les alertes i torna la inestabilitat meteorològica, també el descens de temperatures. L'aeroport de Palma també s'ha vist afectat, com dèiem. Estic compartint algunes de les imatges de com aquesta pluja impactava amb força la pista i com ho seguirà fent al llarg d'aquesta jornada, que es preveu complicada perquè les alertes continuen fins aproximadament l'hora baixa. Entre les 4 i les 5 de l'hora baixa seguiran en alerta aquests avisos. Així que màxima precaució i, sobretot, evitar desplaçaments innecessaris. Pendents del temps, durant tot el programa, d'aquestes pluges i tempestes propis d'una tardor que ha començat amb força. 9:34 minuts, uns consells continuen tot d'una.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es una coincidencia. Que quepan en la misma portada del día la lista de los más ricos de Baleares, con la presunta evidencia de la corrupción del Partido Socialista ligada a estas islas. Una triste noticia para los ricos, porque ya se sabe que cuando asoma la lista Forbes, cualquier político no aspira a verse precisamente en ella, por mucho que lo intente. Estaríamos buenos que los ricos no se ofendieran cuando se ven compartiendo la consecuencia de su esfuerzo con los otros. Sus 1.500 millones de euros con los de los otros, con sus 7 millones de ir por casa. Sentirse inferiores de que los junten con esos vanos aspirantes de las mascarillas. Que las miles de camas del esfuerzo personal y empresarial de la familia Riu, por ejemplo, auténtico estandarte de cómo se crea un imperio sólido desde la nada. Orgullo del mallorquín, que compite en el mundo y lo conquista con su esfuerzo, salga en el mismo listado de la corrupción que suma y sigue con las investigaciones de la UCO. Una benemérita que se lleva más titulares que las familias adineradas y que nos convierte en una comunidad que propulsa riqueza en dos líneas. La de los multimillonarios, 9 nuestros entre los 100 primeros, y la de la voz del comisionista de las mascarillas de la vergüenza, el señor Aldama, propulsando también nuestro nombre en ese pinchazo telefónico, diciendo que nosotros ya hemos entrado en el negocio. Baleares ha dicho que, dice. Y todo para poder incluir en la lista choriza al resto de las pobres comunidades autónomas restantes. Y ya mañana, siempre ricos. Más.
Al día, a Marta Grau.
Nou i 36 minuts després del bisturí de Javier Alarcón. Nosaltres continuem aquí en directe en aquest dijous, dia 6 de novembre, marcat per la inestabilitat meteorològica. Seguirem ben pendents del temps. Romandrà una finestreta petita aquí a pantalla que descriurem per als oients, que són les nostres beauties, aquestes càmeres que tenim en directe i que ens permeten valorar i analitzar el temps en aquests moments a diferents indrets de l'arxipèlag. Temps, mal temps, millor dit, perquè la pluja ha impactat i ho ha fet amb força. Mentrestant, seguim analitzant l'actualitat, que passa també per la pressió humana. Ahir va ser notícia i avui se continuen aquestes valoracions, perquè varen conèixer la darrera dada oficial de pressió humana a les Balears, una dada que correspon al mes d'agost, el dia en què més pressió hi va haver a les illes, que va ser amb un total de 2.062.000 persones en el mes d'agost. Una xifra una mica més baixa que el dia que més pressió hi va haver a tot l'arxipèlag, però l'agost de l'any passat, que va ser 2.076.000. Això és pel que fa al conjunt de totes les Balears. Si ho mirem per illes, a Eivissa i Menorca, és on la pressió humana sí que va davallar una micona al mes d'agost i per això aquesta mitjana. Com valoreu la davallada de pressió humana? Perquè moltes vegades hem parlat d'aquesta qüestió, sobretot durant l'estiu, Alicia, en què ens demanàvem si caben més turistes, quins efectes produeix la pressió humana al medi ambient, al dia a dia dels locals. Ara hem vist aquesta davallada, sobretot algunes illes més que unes altres, però ens davalla de la mitjana, la qual cosa vol dir que no teníem aquesta situació després de la pandèmia.
Bueno, yo creo que el mercado se está autorregulando solo, que es lo que suele pasar, y evidentemente los precios se han disparado en Baleares, especialmente en Ibiza, y hay familias que no lo pueden pagar. Luego también hay otro factor que influye, como es el hecho de que ha calado que Baleares es un destino masificado, especialmente ciertas zonas. Y un tercer factor, que es que las economías alemana principalmente, pero también la británica, no viven una situación holgada. Y claro, pues estos turistas o no vienen tantos días o eligen otros destinos más económicos. Yo creo que es una autorregulación y también hay que precisar que en Mallorca sigue creciendo la presión humana y que se ha batido un récord histórico. Entonces, bueno, yo creo que bien, porque baja, pero todavía queda mucho camino por recorrer.
Bé, jo... Quan analitzo en aquest sentit, jo només afegiria que és molt complex aquest tema, perquè per una banda, pensant que, i és cert que els recursos a Balears són limitats. Per l'altre, voldríem que s'haguessin venguent turistes, poder ser amb un poder adquisitiu bo i que deixessin ingressos, perquè aquí sempre se diu hem de canviar de model, hem de mirar altres opcions, estem un poc saturats, però milers de comerços, milers de famílies que no han conegut una altra cosa, i s'ha de pensar en aquestes persones si anant cap a un altre model, si s'ha de controlar que no venguin tant de turistes, què passarà amb aquestes famílies? Hi ha com a moltes vessants, totes interconnectades, i si una millora, l'altra empitjora normalment.
Helena, què podria passar? Este... Perquè ha plantejat Pep Maria també, no? Si se canviés el model, com repercutiria? Això
Dejadme
és lògic,
que me
també.
Quede en hoy. ¿Qué está pasando con estas familias? Estas familias cada vez menos proporción de familias, ¿no? Pueden seguir viviendo aquí y pagar los alquileres que se están pidiendo, ¿no? Los sueldos cada vez son más bajos, el precio de la vivienda
no,
cada vez es más alto.
Los sueldos cada vez no son más
bueno,
bajos,
los,
Helena.
Los sueldos de las personas que cobran, o sea, han subido el salario mínimo profesional.
No, y los sueldos,
y los
el
ricos
convenio,
son más ricos,
no, el
pero
convenio
sueldos,
de hostelería ha subido mucho los sueldos.
El convenio de hostelería, los sueldos, pero hay mucha gente que vive del turismo fuera del convenio de hostelería.
Los sueldos no son más bajos porque, entre otras cosas, no hay personal suficiente y entonces está la ley de la oferta y la demanda que hacen que suba. Lo que pasa que cada vez hay más trabajadores pobres porque el nivel de vida es más alto, el precio de la vivienda está más caro, el precio de la cesta de la compra está más caro. Pero los
alguien
sueldos,
a la calle a preguntar cuánto cobran los jóvenes?
Los sueldos no son más bajos,
los
Helena.
Sueldos son más bajos. Bueno. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Creo que tenemos signos evidentes de que el modelo no
y sí,
funciona.
Y el que ha apoyado es el nivel de vida.
Claro, lo que
sí,
ha subido es el nivel de vida y el presupuesto que tienen las familias
que en el
cada vez es menor.
Que en el fondo es un mes
más. No, pero es que hay mucha gente que tiene un sueldo más bajo. Toda la gente joven que tenemos en la redacción, ¿cuánto está cobrando, Alicia?
No cobran menos que hace años.
Cobran Elena. Menos que nosotros, perdona.
Los sueldos no han bajado. Los sueldos, de hecho,
yo cobro
si
menos,
has...
yo ahora he recuperado, bueno, no he llegado a recuperar lo que cobraba en
si
2008.
Vamos a las
en 2008,
de INE, los sueldos han subido, pero bueno, lo que importa, las familias tienen menos dinero porque es verdad que el nivel de vida ha subido. Yo, respecto a lo que decía Pep María, más turismo no significa, yo creo, más bienestar ni más riqueza ni más trabajo, porque de hecho los hoteleros lo destacaban ayer. El número de pernoctaciones no ha crecido, se mantiene, crece sobre todo en los meses de temporada baja, que eso sí nos interesa. ¿Qué está pasando? Que Baleares se ha convertido en un hotel, entonces hay vivienda residencial que se destina al alquiler turístico de forma ilegal y vienen turistas que luego no generan ingresos.
Legal, ilegal.
El
porque
legal,
se consienten las dos cosas. De hecho, se ha reabierto.
Sí.
O sea, el Consejo de Mallorca, ¿no? Ha intentado dos veces sacar las adjudicaciones de nuevas
plazas.
Pero
el que ha crecido y el que está generando esta sensación de saturación y de que cada vez vienen más turistas, pero no dejan más ingresos, es el ilegal.
Todo
Entonces,
crece.
Yo lo que creo que hay que hacer es regular esto, evitar el turismo, el alquiler turístico ilegal, que las viviendas se destinen al fin para el que son construidas, que es para acoger a familias. Y
¿por qué
que...
no las legales también?
Pero
si porque el hecho de
pero
tener...
el alquiler turístico es una actividad legal que está reconocida y que yo no creo que se tenga que eliminar. Yo creo que es suficiente con hacer cumplir la ley.
Ya, es que el derecho a la vivienda también está reconocido y no se está garantizando.
Sí, Helena, pero alquiler turístico ha habido siempre y no hemos tenido estos problemas
no,
de vivienda.
No, ha habido siempre. Lo inventaron en los años 90, 80,
sí,
90 los hoteleros,
vale,
siempre lo cuento, y no ha habido siempre.
Vale, pero desde los 80 hasta hace 10 años no hemos tenido estos problemas de vivienda que tenemos ahora. Es una actividad complementaria que, de hecho, también, por mucho que sí, tú recuerdas que lo crearon los hoteleros, pero que también se vendió como una forma de redistribuir la riqueza que genera
el
turismo.
Se vendió, pero aquellos barros estos lodos.
Yo creo que
así
sería suficiente con hacer cumplir la ley y que la vivienda se destine a lo que toca, que es acoger familias. Entonces, si conseguimos que venga menos turismo para que dejemos de estar tan saturados, yo creo que todos ganamos. De hecho, los propios hoteleros lo piden, lo pide todo el mundo, lo pide el gobierno y yo creo que es algo que hay que trabajar para poder conseguirlo.
Opinions diferents sobre una qüestió, no? Si realment, Pep Maria, han pujat els sous, si no, si és més difícil viure ara, si el model de turisme és el correcte perquè genera riquesa o s'ha de canviar. Han plantejat les teves companyes temes molt interessants.
Sí, jo crec que tal vegada no m'he expressat bé. Ho reconec, és a dir, jo feia referència sobretot en el petit i mitjà comerç. Jo crec que la majoria dels que estem aquí i molta gent que mos escolta ha crescut en famílies on podien anar tirant endavant pel turisme. És cert que venguin més turistes no significa que se pugui vendre més i tal, però xerrant així amb amics, amb familiars, els veig molt desanimats. No tant, a lo millor, el sector de l'hoteleria o altres, sinó el senyor que té la botiga i, no sé, ven quatre souvenirs que sempre havia pogut tirar endavant i li anava bé i deia, els meus fills han pogut estudiar. Ara hi ha certa decepció perquè no se sap bé, escolten missatges contradictoris, de vegades de responsables polítics, i jo crec que hi ha paraules clau, saturació, decreixement, però són paraules perquè s'ha de pagar una nòmina, s'ha de pagar un lloguer. Ja dic, pot ser una percepció equivocada, però jo veig que hi ha milers de famílies que s'estan demanant, o demanen a responsables polítics, cap on han d'anar i en claretat, i com a ells els repercutiria, no?
És una reflexió important. En tot cas, les xifres són les que són. Davall aquesta pressió humana, no totes les illes per igual, però mos du a pensar si realment això produirà un impacte a les nostres illes. També hem valorat el model de turisme, si això repercuteix o no. Són les 9:46. Hem d'escoltar uns consells, però tornem tot d'una.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fa plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I de vine a Muro, fira a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Grau.
Són les 9:48. Seguim aquí en directe al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió i pendents del temps, de la situació meteorològica adversa que hem viscut aquest matí. Descrivim per als oients de ràdio i ho podem compartir amb els espectadors de la televisió aquestes imatges del radar en directe d'aquesta tempesta que venia d'est a oest, que ha passat per damunt de les nostres illes i ha deixat pluja, forts episodis de pluja. Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat aquesta vista taronja per pluges, per tempestes, que en alguns punts poden anar acompanyats de calabruix, sobretot afecta al nord i nord-est de l'illa de Mallorca. Seguirem pendents del temps perquè avui ens visita el nostre amo del temps, Albert Darder, i així podrem valorar l'impacte d'aquesta tempesta que ha afectat també l'aeroport de Son Sant Joan, amb retard d'alguns vols, alguns amb connexió a Catalunya, en concret a Barcelona. Recordem, sí que els ciutadans de Barcelona varen rebre avisos en els seus mòbils sobre aquestes alertes. És un dia complicat, màxima precaució i, sobretot, evitar desplaçaments innecessaris. Recordem abans que els episodis d'aquestes pluges, fortes pluges, han coincidit amb el moment en què les persones traslladaven els seus fills a escola, la qual cosa ha produït alguns embossos que ara sembla s'està normalitzant un poc la situació, encara que les alertes romandran fins a l'hora baixa, fins a les 4 i les 5 de l'hora baixa, diferents indrets de les nostres illes. Nosaltres seguim pendents del temps, però també pendents de l'actualitat, perquè si sou alguns dels nostres oients més fidels, recordareu que ahir ja ens varen fer ressò del conegut com a cas Coldo, de com derivava, o cada vegada li surten més branques, més ramificacions, però sobretot el que ens importa és com ens afecta en els vincles que pot tenir amb les nostres illes. Seguim amb la repercussió dels àudios, dels missatges publicats ahir a Diari de Mallorca, que podrien evidenciar els tractes que tenia aquesta trama Coldo amb el govern balear durant el mandat de Francina Armengol. També es veu la pressió que exercia el comissionista Víctor Deldama perquè es formalitzassin els contractes. Després del que va sorgir o del que es va publicar ahir, era d'esperar les diferents reaccions. Les escoltem en aquesta ordre: Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, Iago Negreruela, del Partit Socialista, Manuela Canyadas, de Vox, i Marga Duran, del Partit Popular. En aquesta ordre, ho escoltam.
Jo no tens percepció ni cap indici de que ningú de les Illes Balears participés de forma activa en cap trama de corrupció. Ara, és vera que una trama de corrupció del Partit Socialista va operar a les Illes Balears on governava el Partit Socialista.
Creo que la senyora Proens puede aprovechar para pedir disculpas públicas, porque ha quedado confirmado que no va a haber ningún tipo de investigación más sobre la situación de Baleares que afecte a la responsabilidad de miembros aforados.
Estamos pendientes precisamente de volver a pedir la apertura de la comisión de investigación. Con todo lo que está saliendo, se ha demostrado que es necesario y que han mentido en la anterior comisión que tuvimos.
Un día más, se avergonya y se indignació de veure noves informacions dels informes de SAUCO i noves informacions sobre la relació que tenien el senyor Aldama amb el govern de les Illes Balears. Senyor Aldama, senyor Ábalos, senyor Coldo.
Era d'esperar totes aquestes reaccions. 24 hores després les valoram amb els nostres companys. Helena, primeres impressions.
A ver, yo me pongo en el lado, ¿no? Me quito la camisa de periodista y me pongo en el lado de ciudadana, ¿no? Y creo que ya no lo decía nuestra abuela, ¿no? No basta con ser honrado, sino que hay que parecerlo. Y creo que evidentemente hay que seguir esperando para ver cómo evoluciona este tema a nivel judicial, pero creo que a nivel moral, ¿no?, las derivadas de todo este caso de corrupción, ¿no?, que afecta al Partido Socialista, han ido creciendo y estamos hablando de una cuestión, no sé, creo que con razón, ¿no?, vemos el drama que está, cómo están viviendo el drama de la Danal en la Comunidad Valenciana, ¿no?, las víctimas, pero nos olvidamos de que la pandemia de la COVID-19 dejó muchos muertos en España, 2.000 en Mallorca, ¿no?, y creo que con esa memoria reciente, ¿no?, ver estas conversaciones que, más allá o no de que incumplan la ley, demuestran la chulería con la que se comerciaba con una cosa que era necesidad de todos, ¿no?, es bastante asquerosillo, me atrevería a decir.
Yo coincido con Elena, la verdad no podría haberlo descrito mejor. Una cuestión es la judicial, que ya se esclarecerá y que están en ello, pero que a nivel humano y ético a mí me parece que el Partido Socialista tendría que salir y dar explicaciones, porque en la comisión que en la que participó Francine Armengol estuvo plagada de contradicciones, las mascarillas se utilizaban, no se utilizaban, y luego también cuando vemos los mensajes y los audios es que es la verdad muy lamentable, porque como decía Elena, murieron muchas personas hoy en día todavía tienen secuelas psicológicas de aquella pandemia.
Psicológicas y físicas.
Y físicas, y que se pueda hablar en estos términos cuando hay tanta gente muriendo y pasándolo mal, a mí me parece muy lamentable.
Sí, jo recollint el que han dit les dues companyes, sobretot Elena, jo crec que aquí mos han de posar la camisa o la blusa de ciutadans, i si per un moment poguéssim oblidar la ideologia, jo crec que s'han fet coses, se van fer coses molt mal fetes, i efectivament, com si una cosa és la possible responsabilitat penal, que ja se verà, i l'altra que èticament jo crec que ja no hi ha cap dubte de que se van fer moltes coses mal fetes. I quan la presidenta Armengol deia era un moment difícil, ningú dubta, ningú. Crec que ja no en veia. El problema és què fas un moment difícil i com respons. Això jo crec que és el que ens fa ser millors polítics o millors persones. Un moment molt difícil, i si hi ha pressions i les aguantes, ja és meravellós. I jo crec que no... aquí, i quan més gratis, per desgràcia, crec que anirem veient més coses que no mos convenç.
Y yo creo que además es una pena, porque realmente como ciudadana estuve contenta de la gestión que se hizo de la pandemia en Baleares cuando la comparaba con lo que ocurría en otras comunidades autónomas, ¿no? Y ahora todo esto me hace desdibujar aquella memoria y volver a planteármelo, ¿no? ¿Qué motivos llevaron a actuar correctamente? Me congratulo de que actuaran mucho mejor que en otros territorios, pero empiezo a preguntarme si lo hicieron por la misma razón que yo lo habría hecho.
Y que es verdad que en ese momento había mucha presión y lo que se quería era conseguir mascarillas, sí, fuese de donde fuesen y a toda costa, pero cuando esa presión baja y tú ves que tienes miles de mascarillas en un sótano que no sirven y que te han engañado, lo que tienes que hacer es reclamar ese dinero para la ciudadanía, porque nos hace falta para destinarlo a otras cuestiones sanitarias también. Entonces, entiendo que en ese momento con la presión no se actuase, pero ¿y luego? ¿Por qué se dejó caducar ese contrato? ¿Por qué no se reclamó? Es que hay tantos interrogantes que, claro, luego ves los audios, las presiones, Aldama, Koldo, que te hace perder la fe en la política.
I llavors com un puzzle, perquè, bueno, recordareu que quan van arribar les primeres vacunes hi va haver càrrecs mitjans...
que se saltaron la cola.
I en aquell moment mos pareixia anecdòtic. Sense carregar...
Jo crec que no nos parecía anecdòtico, eh? Però a mi no me lo pareció, i dimitir, creo que a muchos ciudadanos tampoco.
Crec que només vas dimitir un alcalde.
Una cosa és que no te parezca bien i otra cosa és que alguien esté dispuesto a dimitir, no?
Però el que, en general, a sa vida, jo crec que són com a puzzles o com a històries, un poc el que deia Elena. A un moment poden dir, això s'ha fet bé, o un rei ho ha fet bé, un president del govern ho ha fet bé, però llavors, quan més n'han coneguent, la percepció pot canviar a pitjor, i no necessàriament és dolent, simplement que ara tenim més dades, i jo crec, en tot respecte, l'expresident Armengol, ella hauria donat moltes més explicacions de les que ha donat fins ara.
I sobretot que no se contradiga. Porque es que yo recuerdo perfectamente su comparecencia, que lo mismo dijo que las mascarillas no se utilizaban como que sí que se iban a utilizar. Es que no aclaró nada, estuvo plagada de dudas, y yo creo que es muy importante porque, como decía Elena, no basta con ser justo, sino también parecerlo y honrado.
Quedan dos minutos. Vull acabar amb una qüestió positiva en el dia d'avui. El consum de drogues ha baixat entre els adolescents. De fet, segons l'enquesta sobre ús de drogues en ensenyament secundari, enguany s'ha datat la xifra més saludable dels darrers 25 anys. Davalla també la de l'alcohol, les pràctiques de risc, els botellots... Només mos queda un minut i mig, així que feim ronda de titulars. No sé a què es deu, però és important valorar-ho, Elena.
Yo creo que está habiendo un cambio de percepción por parte de los más jóvenes, sobre todo porque dentro de esta encuesta que ha salido, ¿no?, son los más jóvenes los que han bajado más el consumo, ¿no? Creo que es entre 14 y 18 años, no sé si son 14, 18, 14, 21, y los de 14 son los que más han cambiado la perspectiva. Pues yo me sorprendo a mí misma, pero creo que esto tiene algo que ver con un cambio de imagen, ¿no?, de la era Instagram, de la que tanto detesto, ¿no?
¿Us digital ha tingut que veure, com plantegen Elena, o altres qüestions?
Yo creo que también la práctica deportiva tiene mucho que ver.
A mí, pero está de moda en Instagram, fíjate, ¿no?
A mí, por ejemplo, me llena de alegría cuando voy a correr o voy al gimnasio y veo muchísima gente joven, muchos adolescentes, y claro, si tú corres y haces deporte, no es muy compatible con luego otro tipo de sustancias.
¿Joves més saludables, Pep Maria?
Sí, jo crec que sí. Ara, l'assignatura pendent som els que som més grans, que estem un poc...
Has d'aprofitar per parlar de l'assignatura personal, anar al gimnàs.
Que estem un poc espanyats i jo crec que m'apuntaré en el gimnàs. Fa 10 anys que ho estic pensant i crec que ara aquesta... Esta vez sí, aquest any sí.
Però no és que és el 1 d'enero.
Correcte, sí, sí.
Vols dir ara? Clar que sí, mai és tard, eh?
Ara en sortim per paraigua, això.
Directe. Pep, Alicia, Elena, moltíssimes gràcies, que tingueu un bon dijous.
Gràcies.
Notícies i continuem tot d'una.